Doncs mira quin dia internacional més maco el d'avui. Dia Mundial del Somriure. Hi ha alguna cosa millor, home, sempre hi ha alguna cosa millor, però enteneu-me, hi ha alguna cosa millor que et somrigui una persona? Si és que fins i tot amb persones que no coneixes, que et creues pel carrer, un somriure a la cara, sisplau. Poden portar moltes preocupacions al cap que les portem, i ho fem malament, però les portem, però anem pel carrer somrient. No anem ni tristos ni emprenyats, anem somrient, que això és contagiós, a més. Per tant, avui, Dia Mundial del Somriure, anem a fer-ho, jo ho faig. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs sapa que somrient, et dic que són les 12:21 minuts d'un divendres que porta per nom o per número 6 d'octubre del 2023. I si fem una ullada als termòmetres de mercuri d'abans i anem mirant allí les seves ratlletes, veurem que avui la temperatura, a la mateixa hora que ahir, està sensiblement per sota que la d'ahir. Estem a 22 graus, hores d'ara. Però per què? Doncs és que, de veritat, és que està passant de tot. Està passant de tot. Primer hi ha les temperatures altíssimes per l'època, amb rècords. Ara ens parlarà l'Armando, amb 10 segons. Però és que aquest matí teníem boira a la ciutat de Lleida. I és que ja no sabem, de veritat, que surts amb manera curta al matí, et trobes la boira, però després et plantes als 30 o més graus a la temperatura màxima. Per tant, previsió meteorològica, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Abans t'avanço que d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres l'Àngel Velasco, que és el propietari i gerent de Torrons Vicenç, perquè aquest cap de setmana hi ha la fira del torró i la xocolata a la pedra a Gramunt. Comencem demà i parlarem de torrons i de cosetes d'aquestes bones. Però abans, previsió meteorològica. Per anar a la fira, cap problema. Ja t'ho dic jo, abans de que t'ho digui l'Armando. Tranquil·la i tranquil, que aquest cap de setmana tindràs bon temps. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Bueno, sí. Pues sí.
Puc fer jo de meteoròleg ara?
Sí, sí, ara està molt fàcil.
Està
molts
fàcil.
Dies, eh?
I molts dies.
Tenir un temps tranquil, però bueno, el mes d'octubre, amb predomini del sol, tot i que les boirines, les rosades, si us fixeu fora de la ciutat, n'hi ha molta rosada, ja fa dies que les fan. Nosaltres tenim una placa de poliespan, d'estos aïllants de color blanc, no?
Que, sí.
I allí es condensen, és la placa aquesta és molt bona per veure tots els fenòmens petits.
Clar.
Les rosades, les llebrades, si neva, allí s'acumula el gruix, perquè conserva el fenomen meteorològic, el petit meteor, molt temps. No cal que matines. A les 10 del matí ja està la rosada, la llebrada o la nevada que hagi caigut. I a més serveix per gravar els impactes del granís,
De
la calamarsa.
Sí, sí, sí,
és per això que s'emplea, però després la resta de l'any te pot fer servei. Bueno, després d'aquest incís que no estava previst, pues,
home, ja que passa algo diferent que no sigui la cama, sí, i el sol, expliquem-ho.
Sí, a vegades has de contar petites coses que portes 40 anys fent-les i no les has contat mai.
Clar
que sí. És a dir, a vegades pot passar. Aquesta mena de boira alta, banys de boira, s'ha estès principalment pel Segrià, sobretot aquesta té enclotada cap al oest i sud del Segrià, una mica també de matinal al Pla d'Urgell, estava a zones, a trams, no? Una mica al nord de l'Urgell, una altra mica a la Segarra, però generalment a tot arreu, sobretot al Prepirineu, i predominava el sol i continua predominant el sol i tindrem un dia assolellat, però ha frenat, en el cas de Lleida Ciutat i el Segrià, ha frenat l'ascens de temperatures, que per això anem de 3 a 4 graus per sota d'ahir, però o sigui, la previsió que havia era d'altes temperatures, de 30 a 33 graus, a la resta de comarques no tant, entre 25, 26, 27 a la Vall d'Aran i 30, 32 a la resta de comarques, i bueno, en el cas del Segrià poden quedar frenades i no arribar tan amunt.
Bueno.
Però el cap de setmana continuarem igual.
Sí, sí,
boirines, boires, dia assolellat, però el dia dura el que dura. El que no ha canviat mai és el calendari, la hora de sortir del sol, la hora de posta i la inclinació del raig solar.
I menys mal, ja només ens faltaria que s'alterés això.
El que passa és que el que li porta la contrària al calendari són les masses d'aire que ens arriben, que ens venen una mica en forma de cúpula, sembla com veus la península ibèrica totalment agafada, i península ibèrica, França i voltants, per una massa càlida d'aire, una mica de subsidència, vol dir de compressió de l'aire, i s'escalfa més, i clar, si deixes lluir el sol totes les hores del dia, que no ha sigut el cas avui de Lleida, pues la temperatura s'enfila el més que pot, a les 5 o 6 de la tarda, que arriba a Lleida la màxima, que és la més tardana de Catalunya, arriben a valors. De tal manera que, jo ara he comptat, només 15 octubres de 84 han arribat algun dia de 30 graus. Tant és així que la mitjana és de 0,3.
Sí.
És a dir, un dia cada 3 anys, des dels darrers 84 anys, arribat a 30.
Però només un dia de tot l'octubre.
Ja portem 4.
Sí, sí, clar.
I no comptem el d'avui, ja veurem si arribem, i d'aquí al Pilar pues, tenir un temps garantit de tranquil, assolellat, una mica de tardor, amb aquestes boirines o bans de boira matinals, o estrat baixos...
Bueno, ja està bé que també comenci a fer tardor, una mica.
Espero que després no em demanin que faci també bon temps perquè ja portem tan bon temps, que seria ja mal temps, de tot l'estiu, que només surt afavorit el sector del turisme, dels viatges...
Sí, però bueno, demanarem.
I de tot el més.
Demanarem.
Favorit el tema de l'agricultura.
Clar, la terra és el problema.
I hem de creure que al final aquest sector primari no li hem fet cas durant dècades i encara mengem, i beben aigua,
I ara, no
t'oblidà de lo que és primari.
Armando, que tinguis bon cap de setmana, parlem
igualment
dimarts.
Igualment a tothom.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Doncs apa, ja ho veus. Aquest és el panorama. De moment, tranquil·litat. Ara t'explico dos cosetes i parlem d'impostos, també.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, ràpidament, amb successos, ferit greu, un menor de 4 anys, que ha caigut des d'un tercer pis al carrer La Parra de Lleida. No per davant, sinó pel darrere, va caure a la terrassa del primer i va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. És igual que caigués el primer, perquè va caure d'un tercer. És una caiguda de 2 pisos, un petit de 4 anys. Per tant, és una caiguda sèria, està greu a l'Arnau de Vilanova. Parlant de l'Arnau de Vilanova, el conseller de Salut ha explicat a Visita a Lleida que... a mig termini, no ara, però a mig termini, hauran de centralitzar l'Arnau de Vilanova les urgències generals i psiquiàtriques a Lleida, ja serà de cara a l'any vinent, perquè resulta que les instal·lacions del Santa Maria són, si un polític et diu això, són millorables.
El tema d'urgències de Santa Maria pel que fa a salut mental, diríem que és millorable. Els espais són millorables i en aquest sentit l'atenció que ve vinculada als espais cal millorar.
Cal millorar, són millorables, lleges entre línies. Això és el que els ciutadans diem, estan malament. Però si tot diu un polític, de veritat, si és millorable és que hi ha un problema. I a la nostra notícia econòmica del dia, avui Xavi Palau ens fa un... Bueno, ens dona la seva opinió i la seva postura davant de l'imminent pujada d'impostos i de taxes a la ciutat de Lleida.
Si preguntem als lleidatans si en el darrer any els han incrementat el sou un 5,8%, et respondran la immensa majoria que no. Doncs, en canvi, el govern de la Paeria pretén pujar fins a 19 taxes municipals, com la de la zona blava o escombraries, entre d'altres, un 5,8%. Per la qual cosa el govern està allunyat de la realitat del dia a dia. Per aquest motiu, des del PP de Lleida, ens oposem i ens oposarem a pujar 19 taxes municipals fins al 5,8%, perquè suposaria la pujada més alta de la història de la ciutat de Lleida en matèria de taxes. A més, és del tot incongruent pujar l'IBI, baixar l'IBI i, per altra banda, pujar les taxes. El govern del PSC ha optat per la solució més equivocada, i és que tenia dues opcions: dur a terme un projecte d'agenda reformista fiscal o dur a terme un projecte continuista. I resulta que el PSC puja més els impostos en un any que els que les va pujar Puello en 4 anys. Per tant, el PSC ha optat per asfixiar els contribuents lleidatans, la qual cosa el PP ens hi oposem i ens hi oposarem.
Xavi Palau del Partit Popular parlant d'aquesta pujada de 19 taxes. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Dos quarts d'una, prepara't, que parlem de torrons. Sí, sí, perquè és que demà comença la fira dels torrons i la xocolata a la pedra d'Agramunt.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en Ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. And you're singing the songs, thinking this is a life,
and you wake up in the morning and your hip is twist the stars, where you gonna go? La primera quinzena del mes d'octubre és una època en la que hi ha una data marcada, i no és la del pont, per entendre'ns. No, hi ha una data marcada, sobretot al territori lleidatà, i és la fira del torró i de la xocolata a la pedra d'Agramunt. Que a més és on, escolta, comences a veure ja les novetats, comences a notar l'olor i el gust de Nadal, perquè sí, sembla lluny, però el tenim aquí a sobre, com el que diu. I aquí et presenten, doncs, els torrons tradicionals i, a més, doncs, les novetats, que n'hi ha, cada any n'hi ha. Aquest any tindrà lloc aquest cap de setmana, demà i diumenge. És la 34a edició. I avui parlarem amb un dels actors principals, diria jo, amb el propietari i gerent de Torrons Vicenç. Àngel Velasco, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com estem?
És un gran aparador, la fira del torró i la xocolata a la pedra d'Agramunt. A més, és una fira en la que, jo ho sé perquè l'he visitat més d'una vegada, els pàrquings es queden petits, la gent li agrada molt aquesta fira.
Sí, jo crec que, bueno, és el tret de sortida dels torronalles d'Agramunt, de donar a conèixer les seves novetats que gaudirem aquests Nadals, i la veritat és que estem encantats i l'entomem amb molta il·lusió.
Àngel, suposo que a la fira trobarem els torrons clàssics. Aquests encara els trobarem, no?
Sí, home, i tant, sempre. un torró tradicional mai pot faltar en una taula de Nadal o de qualsevol dia, o en qualsevol llar, no?, durant tot l'any. No?
Quins són els que estem ja considerats com clàssics i tradicionals?
No, doncs n'hi ha... Jo diria que n'hi ha innovacions de fa 15 anys que ja són clàssics, no? Com pot ser amb l'Albert Adrià, el de pa, mol i sal i xocolata, del primer any que el vam fer amb l'Albert, i per mi és un clàssic, no, és un torró que cada any es ven més i que la gent quan el prova li agrada i repeteix, no? I després el tou, el torró d'Agramunt, el torró de Llema, que són torrons que no poden faltar mai en una casa, no?
Clar, el que passa és que vosaltres sou una empresa inquieta i innoveu, busqueu, proveu, i la fira és un bon aparador per ensenyar certes novetats. Aquest any crec que en teniu dues, però que déu-n'hi-do, són dos novetats que jo crec que sorprendran a més d'una.
Bueno, tenim 10 aquesta.
Ah, 10 novetats. 10 novetats. Jo m'he quedat amb les dues aquestes més que tenen un renom.
Sí, jo diria que aquestes dues, pues, per una, hem fet en col·laboració amb la marca Xupa Xups, i quan juntem dues marques, com pot ser Xupa Xups i Torrons Vicenç, doncs crec que és un torró que agradarà molt, tant amb els més petits com amb els més grans.
Clar.
El Xupa Xups és un dolç que es menja durant tota la vida, no? I l'altra, que és més sorprenent, però quan el proves dius, ostres, està bo, i sorprèn molt, és el torró de pernil, que hem fet en col·laboració també amb l'Enrique Tomàs, que és un torró que quan dius un torró de pernil pot semblar estrany, però al final a ningú li estranya menjar unes ametlles salades amb un aperitiu i menjar pernil, no?
Doncs mira, mirat així tens raó.
O sigui que al final quan veus els productes i les matèries primeres que utilitzem, diem, doncs per què no fer un torró més salat, que es pot menjar inclús d'aperitiu, i no deixa de ser un torró amb la seva xocolata i tot, no? Però evidentment que és un torró que sorprèn i la veritat és que està agradant molt.
Àngel, deixa'm que em recreï un moment amb el de Chupa Chups, perquè vosaltres heu arribat a un acord oficial amb la marca Chupa Chups, i és que el torró té forma de Chupa Chups, i a més és el clàssic, el de nata i maduixa.
Sí, a mi és el que més m'agrada de Chupa Chups, i quan vam començar a parlar amb Chupa Chups, doncs, de fer una col·laboració, vam dir, home, així com si féssim un angús de cola, doncs no sé si agradaria tant. El de maduixes amb nata, ja s'han fet torrons altres vegades de maduixes amb nata, però aquest certament, dius, ostres, això és Chupa Chups i m'estic menjant un torró de Chupa Chups, no?
Mm-hmm.
L'any passat vam fer el torró a Donuts, també.
Sí,
l'altre,
correcte. Sí,
l'altre amb Baileys. I al final són torrons que agraden molt a la gent, tant doncs, als amants del Baileys, els encanta el torró de Baileys, no? I als amants del doncs, el torró de Donuts. I jo crec que aquest any el torró de Chupa Chups, evidentment, que serà una de les 10 novetats que traiem, doncs, serà un pal de pagina.
Clar. De totes aquestes novetats, a part de poder-les tastar i veure-les, les podeu comprar ja a la fira? O sigui, ja les teniu disponibles per comprar-les?
A partir de demà estaran disponibles per tothom i perquè puguin gaudir-les i provar-les i si després els agrada, doncs poden comprar-la, evidentment.
Que bé. A part d'aquest de Chupa Chups, el torró de nata nous Adrià Natura, que suposo que és una col·laboració amb l'Albert Adrià.
Amb l'Albert Adrià, sí. Sí, l'Albert aquest any ha volgut anar amb els torrons, vol recuperar els torrons tradicionals, que és el nata nous, el massapà de nata nous, i l'ha reformulat per fer un torró nou on passa d'un massapà amb un praliné i això és un praliné de nata amb les nous caramelitzades amb el mètode cantonès. Bueno, que la veritat és que és nou pecana i la veritat és que el producte també ha quedat molt bo i bueno, jo estic molt, molt content amb les novetats d'aquest any i crec que la gent gaudirà molt.
Mira, jo només us en dic dos més, perquè la resta prefereixo que visiteu la fira i les coneixeu. A part de la fira, si teniu, viviu a prop d'una botiga de Torrons Vicenç, doncs també ho trobaran allí, eh?
Sí, evidentment que a partir de dilluns estaran a les botigues i les podran gaudir durant tota la campanya, totes les novetats i tots els altres productes, els més tradicionals i novetats d'altres anys. No?
Jo em quedo amb dos, torró de plàtan i xocolata, que ha de ser una combinació espectacular, i el torró pur cacau, que jo sóc Àngel, dels que es pren xocolata del 99%.
Bueno, doncs t'agradarà i et farem via una tauleta si no vens per la fira perquè aquest és un torró que jo tenia molta il·lusió en fer.
Sí.
I a mi m'agrada molt m'agrada la xocolata tota, però la xocolata amarga també, no?
Sí, sí.
I creia que havíem de fer un pur cacau, no? I la veritat és que hem treballat amb tècniques noves que hem creat un torró que als amants de la xocolata amarga jo estic segur que els encantarà i té diferents formes de diferents tipus de cacaus i en diferents versions. Té nips de cacau, té pols de cacau, té pasta de cacau i, bueno, és puro cacau.
I tant. Doncs demà i diumenge, la 34a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Entrada gratuïta, tenen pàrquing a un minut caminant, per tant és comodíssim i trobareu totes aquestes novetats espectaculars de Torrons Vicenç. Hem parlat amb el seu propietari gerent, amb l'Àngel Velasco, que li agraeixo que ens hagi atès avui. Àngel, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per les novetats i que vagi molt bé la fira.
Moltes gràcies a vosaltres i perquè fomenteu la fira del Torró de Gràcia. Bueno, aquí us esperem a tots.
Els torrons, la veritat és que són fàcils de recomanar. Va, que fem una pausa ràpida i parlarem d'un tema que parlàvem els divendres i que fa dies que no n'estàvem parlant, però ara arribarà.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Lleida.
Estás informat.
Doncs apa, que amb aquesta sintonia, ara no saps ben bé de què t'he de parlar, oi? Aquesta és nova, aquesta sintonia, però la temàtica no. Ja veuràs. Estem a divendres, portes del cap de setmana. Els divendres ja saps que hi ha una cosa que passa normalment, els divendres. No sempre, eh? Per exemple, ja la setmana vinent no passarà, però normalment, ja saps, que estrenen cartellera al cinema. I ja fa dies que estàs esperant la informació del cinema, doncs sí. Aquest any canviem de persona que ens conduirà a través de les estrenes, a través del cine, de la seva història, actrius, actors, premis, farem porres, com sempre, també quan vinguin els Òscars o qualsevol altre certamen d'aquests de... Bàsicament perquè jo no n'encerti cap i ella sí. I ara ja saps que és una noia que ens acompanyarà els divendres i que es diu Mònica Monbiela. Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Doncs home, molt bé, amb aquesta sintonia d'entrada Reservoir Dogs de Tarantino, no es pot començar millor, no?
Sí, és que a l'espai de cinema havíem de ficar una sintonia que fos d'una banda sonora, si no, no té gràcia.
Exacte.
Bueno, Mònica Monbiela, ja us l'he presentat i evidentment la conec perquè ja hem estat parlant les darreres setmanes de que es fes càrrec d'aquest espai de cinema... però te l'aniré presentant mica en mica, cada setmana una mica, perquè diràs, bueno, vale, i la Mònica d'on surt? Si no t'hagués dit que venia a parlar de cinema, que s'has pogut preguntar, bueno, però has escrit un llibre, vens a presentar un llibre aquí? Però no és el cas.
No he escrit encara cap llibre.
Encara.
Jo crec que podria escriure'l ja, eh?
Mònica, tu provens de... Has estat molts anys treballant al món dels mitjans de comunicació a Lleida, i després, no sé si d'un dia per l'altre, no sé si van així o va ser un cúmul de coses, vas dir, a veure, jo he de canviar una mica el rumb, me'n vaig a fer de docent.
Doncs sí, no va ser d'un dia per l'altre, va ser ja que, bueno, vaig pensar que la meva etapa de periodista local, en aquest cas, a Televisió de Lleida, després, bé, en altres mitjans de comunicació, gabinets de premsa, etc. No sé... Vaig dir, fins aquí, necessito reinventar-me.
Sabeu on la vaig conèixer, a la Mònica? L'havia escoltat, però no havia tractat. És la que m'acreditava als passes de premsa de l'Animac.
Sí, senyor. Sí. Veus, sempre, encara que no m'he dedicat exclusivament
ja
a parlar
de cinema,
de periodisme cinematogràfic, jo ja estava allí, sí, posant la poteta.
O sigui, jo la vaig conèixer allí i després... mirant les xarxes socials es descrivia com a malalta del cine. Dic, ja està, no cal buscar més.
Ja m'has enganxat.
Mitjans de comunicació, ja ens coneixíem. Li agrada el cinema? Doncs ja està, ja ho tenim fet, això. I com es dirà aquest espai? Espera, mira, ara no tinc un redoble de tambor. Com es dirà? Com es dirà? A veure.
El dic jo o tu?
Tu.
540 polzades.
540 polzades.
Ni més ni menys.
I per què?
Doncs mira, vaig pensar, a veure, alguna cosa relacionada amb el cinema i que soni una mica així diferent o que la gent pugui quedar-se pensant. Què vol dir això?
Això, doncs, què vol dir això?
Doncs és, diguéssim, les 540 polzades que té una pantalla de cinema a les sales de cinema.
Ah, caram!
Oye, sí, sabeu que a la vostra tele, quan te vas a comprar una tele, què vas dient allò de que tingui 50 polzades, que en tingui 40, que en tingui 38, doncs pues les de cine...
Jo he arribat a 65 ja a casa.
Pues, però encara
és
no
enorme.
Arribes, encara no arribes a les 540.
Sí, ho he de multiplicar per 9, eh?
Sí.
540, que curiós, no la sabia aquesta dada.
Ho vam buscar, eh? Amb una amiga vam dir, vinga, va... Com bueno. Li podem posar? 540 polzades. Sort d'internet i el Google, senyor Google,
sí.
Que ens ajuda molt.
Bé, ja ens anirem coneixent. El que fem ara és parlar de cinema, perquè la Mònica ens acompanyarà cada setmana, els divendres, per agafar les estrenes. Hi ha setmanes que n'hi ha moltes, hi ha setmanes que n'hi ha poques, però quirúrgicament triarà... Escolta, mira, que aquestes no us les heu de perdre per algun motiu. Jo segurament, bueno, ja ens coneixerem dels gustos, que això sí que no ens ho sabem, però, bueno, si t'agraden molt les de por i aquestes històries, jo...
No m'agraden gens les de terror.
Perquè que si no, no anirem mai al cine junts, eh?
Mira, ni terror ni superherois, no m'hi trobaràs.
Ah, superherois tampoc?
No.
Això dels homes aquests amb pijama
Marvel
i calçotets
i
per fora,
no?
No.
Va. Això no vol dir que no hi vaiga mai, perquè, com que m'agrada el cinema...
Ah, espera,
al final...
espera, la gran pregunta... Mònica Monbiela, vas al cinema de manera regular?
Sí.
Vale. Aquesta regularitat és...
Bueno, és... Cada vegada és menys regular.
Vale.
Però intento... Home, sí, és una cosa que m'agrada i vivint a Lleida és fàcil perquè tenim... Parlo ja dels cinemes Funàtica, que són els que tinc, diguéssim, més a prop, que pots anar caminant. Si no, tenim, evidentment, els JC Alpicat. Sí, encara tenim una certa oferta cinematogràfica. Per la gent que li agrada més el cinema d'autor, més independent, que és el que m'agrada a mi, mm-hmm. Ja ho puc dir, ja ho sabràs, i ja ho veuràs en les tries, a mi el Funàtic, doncs, me trau el son, vull dir, tot el que fan m'interessa moltíssim. I JCA, evidentment, té les estrenes doncs, més comercials, que també m'interessen.
Doncs, bueno, ja anirem parlant d'aquestes històries, veurem estrenes molt comercials, d'altres no tant.
Aquesta és la a vegades final. Coincidirem, a vegades no.
No, això,
això és la vida, és la vida.
Escolta, una altra cosa, perquè comences, perfecte.
Aquesta setmana
hi ha hagut la festa del cinema.
Sí, volia començar parlant una mica d'això i aprofitant que es fa, perquè després la gent ens queixem, oh, és que anar al cine és molt
car. És
que
és molt car, ja t'ho dic jo.
És molt car. Sí, és veritat. Bueno... 8 euros val ara? 8 i mig, no?
Sí, ja,
8 i mig, i si vas en cap de setmana pot arribar a 9.
Bueno, ja veus que no sé el preu, per tant vol dir que jo també hi vaig molt.
Que fa dies que no hi vas.
Sí.
Sí. Doncs cada any, és dues vegades a l'any es fa la festa del cinema, sol coincidir, doncs, això, sí, mesos d'octubre, i després crec que és cap al març o cap a l'abril, i són 3 o 4 dies en què els cinemes posen tota la seva cartellera a preus populars. Preus populars vol dir 3 euros i mig l'entrada, que dius, home, doncs val la pena.
3,50 euros, 3 amb 3 i mig, aviam. Al final, per molt grans que tinguem les teles a casa...
No és el mateix.
Clar, anar a la sala de cine ja no és només perquè la pantalla és més gran, és tot el pack, és l'experiència de... A més, a tu no sé si et passa, a mi almenys ho intento, eh? Quan vaig al cine, a la porta deixo tot el que tinc al cap.
Jo intento
fer-ho.
Ho
recullo al sortir, eh? Però és que vinc preocupat. No, mira, ara entro al cinema i estic pel que he d'estar, pel·lícula.
És que és una manera d'evadir-te, com qualsevol altra.
És tota l'experiència.
Vull dir, hi haurà gent que s'anirà al gimnàs, que necessita fer esport, no et dic que no, es pot combinar.
Sí, i tant.
Altra gent mirarà Netflix a casa seva, perfecte. Altra gent llegirà llibres, gràcies a Déu. Encara hi ha gent que llegeix llibres, que duri. I altra gent se'n va al cine.
I tant.
O se'n va a passejar, o... qualsevol cosa. Doncs això, han estat 4 dies, de dilluns a dijous, aquesta setmana, s'ha fet, i, bueno, això, 3 euros i mig l'entrada, i hi ha hagut estrenes tan bones com l'última del Woody Allen, que ara en parlarem, o bé Misterio en Venecia, amb el Kenneth Branagh, Creatura de la Elena Martín Gimeno, i encara dure Oppenheimer,
sí,
del Christopher Nolan, i Megalodon 2, que crec que ja es pot veure fins i tot per a alguna plataforma. És a dir, el que passa ara amb les plataformes, ja ho sabeu, és que es fan estrenes a vegades simultànies. És a dir, s'estrena al cinema, simultànies vol dir, i al cap de 3 dies
la pots
veure a Netflix, HBO o el que sigui.
No és l'habitual, però sí que n'hi ha algun títol que el trien i ho fan així.
Exacte.
Mònica, això ja ha passat.
Això ja ha passat.
Què s'estrena?
Comencem amb una espanyola.
A veure.
¿Tires o tiro?
A veure.
Lo que daría yo por tener un chino, molaría un montón, pero no lo lleves chino. Llámalo tienda o bazar.
Hola, me llamo Lucía y mi nombre en chino es Sil, pero prefiero mi nombre español.
Acá dir lo que molaría por tener un chino en mi vida.
Sí, un bazar chino. Ai,
i la
batalla
deia un bazar xino.
Sí, 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 perquè suposo que està dins d'un bazar. Doncs arriba aquesta, a la cartellera aquesta pel·li, que és d'una directora que es diu Arantxa Echevarría. Es va poder gaudir de la seva preestrena la setmana passada al Cinemes Funati, que he de dir, no em paguen, no faig publicitat gratuïta. Van fer com un, fan com una preestrena.
No et paguen de moment.
De moment, no se sap mai.
Jo sempre s'ha de deixar així.
Exacte. Ells fan a vegades una cosa que se'n diu Birra Fòrum, uh-huh. I preestrenen una pel·lícula la setmana abans, llavors a vegades ve el director, la directora, i es veu la pel·lícula, es visiona i després es fa com una mica de xerrada amb una birra, evidentment, sí. O una Coca-Cola o una aigua. Doncs va vindre l'Arantxa Echevarría a parlar d'aquesta pel·lícula. Què passa? Ella va explicar que la idea del film neix de la seva visita als basars xinesos de tota la vida, allò que anem, que a cada poble i a cada ciutat hi ha un xino, no? Llavors, aquest... O més d'un, evidentment. La pel·lícula contraposa a la Chiang, que és una nena xinesa adoptada des de petita per un matrimoni de classe alta, que està format per la Leonor Watling i el Pablo Molinero. Contraposa aquesta nena, la Chiang, amb una nena que es diu Lucía, nascuda a Espanya, de pares immigrants, propietaris d'un bazar al barri madrileny d'Ossera. És a dir, una xineta adoptada amb una xineta nascuda allà, aquí a Madrid, i que té un bazar xino. I com la vida d'aquestes dues nenes és completament diferent, no? Depenent on han caigut, en quina família les ha educat.
Qué guapa es tu madre. En cambio la mía no se maquilla, no se peina, no se cuida la piel.
Por lo menos es tu madre de verdad.
¿Y si la echas tú?
Es la carta de los Reyes Magos de Lucía.
No le calo mucho más. Ella no...
Por lo menos es tu madre de verdad. Clar, aquí sí, ja veiem això que comentaves, eh?
Aquí és veritat, es veu els conflictes d'identitat, no?, quan ets adoptat o bé quan ets immigrant. És que al final són dos nenes que pertanyen, diguéssim, a un món diferent que han estat com posades aquí a Espanya, no? Mm-hmm. Una immigrant venint de Xina i l'altra també, bueno, va néixer a Xina o és xinesa i la van adoptar aquí. Clar, en el cas de la Chiang, la filla de la Leonor Watling i el Pablo Molinero, doncs té una vida molt més fàcil, entre cometes, que la nena que viu al bazar xinès, que ha de fer moltes hores. Bueno, ja sabem el que és. Sí, estan oberts 24 hores al dia,
totalment.
7 dies a la setmana.
Doncs, xines, als cines, sí. A la cartellera. Saps que aquesta cançó...
Ja fa iuiu i encara no ha passat res.
Però és curiós, perquè jo crec que vaig conèixer abans la música... sense saber que era d'una banda sonora. L'heu encertat ja?
Donem alguna pista?
Bueno, no sé, donem alguna pista, però vaja, jo crec que ho tenim clar. I
la
si no, amb el títol...
És... La primera part es va estrenar fa 50 anys, imagineu. Sol diem això. I comença per E.
Com es tira, el xiclet? S'estira molt, això, eh?
Sí, noi.
Bueno, parlem del...
Exorcista, però ara arriba El Creyente.
Una altra vegada, un més exorcista.
Sí, anem a donar tom sobre la mateixa cosa.
O sigui,
cosa.
A tu no et va, ja m'ho has dit, això de terror
no, però,
i sustos i aquestes històries.
Però t'he de reconèixer que els clàssics o les pel·lícules, diguéssim, que han tingut tant èxit i que les coneix tothom, al final m'agafen ganes de mirar-les.
Ah, sí?
Sí, per saber per què, per entendre per què han arribat a tanta gent i han agradat a tanta gent.
Doncs ja m'ho explicaràs. O sigui, jo no.
Bueno, vols saber què passa aquest cop amb l'exorcista El Creient? Doncs a veure, tenim un senyor que es diu Victor Fielding, que té una filla que es diu Àngela, la va tenir amb una senyora que es va morir amb el terratrèmol d'Haití fa 12 anys i ell la cria sol. Aquesta nena té una amiga que es diu Catherine. Les dues nenes, l'Àngela i la Catherine, desapareixen durant 3 dies, que es perden en un bosc, i quan tornen, la cosa ha canviat.
Buen día, te espero para cenar.
Te quiero. Buenos días, señor Fielding.
Hola, Catherine.
Y aquí están sus hijas, Ángela y Catherine. Eso fue hace 7 horas y ya no tenemos más información.
¡Catherine!
¡Ángela!
Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa, os queremos.
És un tòpic, però veig que segueix funcionant.
De veritat, que a mi ja em fa por, eh?
Oh, clar,
no la miraré, no, home, no la miraré.
És que clar, no, ja només amb aquests efectes de so, ja déu-n'hi-do. I bueno, suposo que es va complicant la història.
Es va complicant perquè a partir de llavors comencen a passar coses paranormals i el Víctor doncs, s'ha d'enfrontar a la cúspide del mal, que ja sabeu que és el dimoni.
Sempre és el dimoni.
Sempre.
El cuerpo y la sangre.
Catherine.
El cuerpo y la sangre. 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 El cuerpo y la sangre.
¿Alguna vez había visto algo parecido?
¡Señora!
¿Mamá?
No, pero hay alguien que sí.
Home, està bé que hagin respectat la banda sonora.
I ja apareix el senyor exorcista,
sí, sí.
Chris McNeil, que és l'única persona que podrà ajudar doncs, al pare de família, al Víctor Fielding.
Déu-n'hi-do. L'exorcista, el creyente.
Pels amants del terror.
Te lo crees o no te lo crees?
Un dia, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Junior.
Ajá.
Guau, quin canvi, no? Més radical. Sí, sí, no m'ha avisat, no m'ha avisat i la gent haurà flipat.
Sí, jo crec que ha quedat clar que hem canviat de pel·lícula. El pianista.
Dispararon al pianista és la nova pel·lícula de Fernando Trueba, la segona incursió seva en el món de l'animació. Sempre que fa pel·lícules d'animació les fa lligades amb Javier Mariscal. Pels més, diguéssim, menys joves, ja. Dic que Javier Mariscal qui és? Tu ho saps.
Bueno, Ricard. Javier Mariscal és el que va dibuixar la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.
Sí, senyor.
Allà al segle XX. Bueno, jo els vaig veure, els Jocs Olímpics.
Jo també, perdona, jo ja hi era també.
Jo crec que la gent que ens escolta també. I si no, busqueu Jocs Olímpics, el Kobe, es deia.
El Kobe, que tothom, a veure, va tenir molta polèmica perquè molta
però
gent
molta.
No la va entendre com el que era, diguéssim, era una mica cubista, i la gent sí. Deia pues que és molt lletja, que no s'entén, etc.
Clar, perquè esperaven potser... Un dibuix...
Un curro com el de l'Expo
bueno,
de Sevilla.
A part d'un curro, potser una cosa més Disney, més rodonet, més... I allò no, però bueno, és igual. A la TV3 van fer dibuixos animats i tot.
Exacte, i a veure, no és per res, però la gent se'n recorda, alguna cosa
sí,
tenia,
correcte.
Aquell Kobe.
Això està clar, això està clar.
I què li passó? Una noche desapareció de repente.
Un altre, que ha desaparegut.
Me gustaría saber más sobre
sí, però...
ella.
Escolta.
Aquesta no és de por, eh?
Ah.
Aquesta es va presentar al Toronto Film Festival i, doncs això, narra, segueix amb un periodista musical a Nova York que ell el que fa és buscar aquest desaparegut que es diu Tenorio Junior, que és un pianista brasiler, ¿vale? Que està dins de l'ambient doncs, aquest novaiorquès del jazz, del soul, de la bossa nova. Desapareix i el periodista comença a investigar.
Bueno, estil Tintín, per entendre'ns.
Sí.
Una cosa així. Bé, doncs, hem parlat d'aquestes estrenes i suposo i espero que t'hagi agafat ganes d'anar al cinema.
A mi sí, jo sempre en tinc.
Ja, ara falta fer agenda, fer agenda.
Exacte.
Mònica Monbiela estarà al capdavant de la informació del cinema des d'ara amb aquest espai que porta per títol 540 polzades, que és el que medeix aquella pantalla blanca enorme de quan vas a la sala del cine. Si no la recordes és que fa dies que no hi vas i hauries de tornar. Mònica, un plaer.
Moltes
fins la setmana
gràcies.
Vinent. Per cert, la setmana vinent es pon.
Sí,
no, espera. te toca, ho sento.
Sí, em fas treballar aquí.
Sí, sí.
Vinga, a pico pala.
Clar.
No, escolta, avisem a la gent. Setmana que ve les estrenes tindran lloc el dimecres. En vez del divendres perquè hi ha aquest pont del Pilar.
Però us les explicarem divendres, que aquí sí que treballem, Mònica, una abraçada.
Gràcies, adéu.
I nosaltres que ens plantem ja a la 1 de la tarda, ja veus que el cinema segueix en bones mans, Va, que ens plantem a la 1. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida I ja saps que tenim la tertúlia de l'Espai Groc, on tenim moltes propostes de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana, de tot, de música, d'arts escèniques, d'espectacles, de cultura. Però abans parlarem amb el Genís Bagés. És el director artístic de la Lleida Jazz Cava, que comencen avui, avui al vespre, i ens ho explicarà d'aquí uns minuts, aquí a Cope Lleida.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Granada sigue siendo en este día el epicentro de la política de la Unión Europea porque es el escenario de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Si hace unas horas el protagonista era el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hoy el protagonismo se lo llevan miles y miles de rostros anónimos que llegan a diario a las fronteras de la Unión Europea. La inmigración ilegal es ahora mismo el punto de mayor fricción precisamente en esta cumbre. A día de hoy sobre la mesa hay un pacto de migración y asilo que acordaron la semana pasada los diferentes ministros de Interior. Un acuerdo que ha costado mucho alcanzar, principalmente por las diferentes posiciones que mantienen países como Alemania o Italia. Al final se alcanzó un acuerdo intermedio a principios de esta semana, pero hoy, a la hora de dar la última palabra en Granada, los jefes de gobierno han comenzado de nuevo a discutir, principalmente los países del este de la Unión como Hungría y Polonia. El presidente húngaro Viktor Orbán ha llegado a decir que imponer ese acuerdo es como una violación. Esto lo ha dicho literal. Los puntos de vista sobre el problema migratorio varían bastante en función de la experiencia de cada uno. No es lo mismo un país que tiene que asumir el rescate y la acogida de miles de personas que otro que recibe esos flujos migratorios ya filtrados, con cupos establecidos. Países como Italia, Grecia o España han asumido y asumen situaciones complicadísimas con miles de migrantes que llegan por oleadas muchas veces imprevisibles a sus fronteras. Lo estamos viendo de nuevo en Lampedusa, en pleno Mediterráneo, y lo estamos viendo en Canarias, en pleno Atlántico. Fíjate, al Hierro, a la isla del Hierro, han llegado en menos de 4 días más de 1.500 personas y solo Dios sabe cuántas están en camino ahora mismo. Hablamos de una isla cuya población ronda los 10.000 habitantes y que de golpe tiene que acoger a 1.500 personas.
Es imposible atender a la gente con los medios que tenemos. Una isla de 10.000 habitantes, poco menos, y muy, muy chiquitita y con los medios muy precarios para atender a toda esta gente. Desde luego, esto nos pone en un aprieto muy gordo. Se compromete muchas cosas, entre otras la atención sanitaria en la isla del Hierro. La situación es absolutamente indeseable.
Pues así describe la situación el presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, que ya ha pedido ayuda al gobierno de Canarias. Este, a su vez, señala al gobierno central, que por su parte mira a Europa. Así que esta pelota de la inmigración está hoy en el tejado del Palacio de Congresos de Granada, donde siguen discutiendo. Es muy difícil concretar un pacto si hay países que abordan este asunto solo como una cuestión interna, sin injerencias, y otros que ven la inmigración como una cuestión global, advirtiendo de que Canarias o Lampedusa no son solo las fronteras de Italia o España, sino también las fronteras de la Unión. A la hora de abordar un problema, si todos no miran hacia el mismo sitio, es muy difícil que todos lleguen a la misma solución. Pues pendiente de lo que pasa en Granada, de lo que se decida en esa cumbre, pero también de otros asuntos destacados en este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, a esta hora comienzan a regresar a sus casas los 3.200 ciudadanos desalojados tras la reactivación del incendio de Tenerife. Brigadas forestales, la UME y 9 medios aéreos están trabajando en esas labores de extinción de este fuego que afecta a los municipios de Santa Úrsula y La Orotava. Ese incendio se declaró el 15 de agosto y aunque fue controlado el 11 de septiembre, es evidente que no se extinguió por completo. Y 5 personas, ojo cómo puede acabar una riña de patio de colegio, ¿eh? 5 personas, todos miembros de una misma familia, irrumpieron en un centro escolar de Palma de Mallorca agrediendo a un alumno de 12 años al que también amenazaron. Fue el pasado día 4 de octubre y el origen parece estar en una riña de patio entre dos niños. Uno de ellos le dio una patada a un balón y el otro se enfadó y comenzó a amenazarle. Al rato llegó el resto de la familia. Hay 2 detenidos por un delito de desórdenes públicos y 3 por un delito de lesiones y el aumento de la siniestralidad laboral en España, con 400 muertos en 7 meses, es una lacra, es una cara de la precariedad laboral que sufren muchos trabajadores, una lacra que denuncian las organizaciones integradas en Iglesia por un Trabajo Decente, que demandan mayores medidas de seguridad en los lugares de trabajo y lamentan que algunos puestos respondan solo a intereses económicos y olviden la dignidad humana.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de hablar Ancelotti en la previa del partido ante Osasuna.
Sí, el líder Real Madrid decide mañana Osasuna con problemas en defensa y Ancelotti acaba de hablar de ello y también de los incidentes con Vinicius en Mestalla. Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sobre el partido ante Osasuna dice que hay que terminar bien antes del parón. Sobre Álava, era duda, ha confirmado que será baja, que tiene varias opciones, Tchouaméni o Zahran Mendy. No ha querido desvelar cuál de ellos será titular mañana. Dice que Modric no cree que quiere irse en el mercado de invierno, que el Mundial del 2030 va a ser bueno para España y que la final tiene que jugarse en Madrid, primero porque es la capital de España y segundo en el Santiago Bernabéu porque es el mejor estadio del mundo. Y sobre el asunto Vinicius, Ancelotti lo tiene muy claro.
Creo que se intenta de desviar el tiro. Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea uno, diez mil, no cambia el tiro. Medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto, me da pena y rabia.
Se refiere a la portada de Superdeporte en Valencia, que hoy titula Pinochus. Entre tanto, tenemos lista de la selección para los partidos contra Escocia y Noruega. Repite Lamine Yamal, se estrena Ollán Sanzet y vuelven Fran García, Oyarzábal y Jesús Navas. Se cae, por ejemplo, Azpilicueta. Y es noticia también que finalmente Portu ha entrado en la lista del Girona.
Gracias, Muni. Como siempre, hasta las 4, mediodía, COPE.
Escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
La confraria de Montserrat amb el papa. Estimats diocesans, les confraries de la nostra ciutat tenen moltes caire religiós. Avui voldria posar la meva atenció en la confraria de la Mare de Déu de Montserrat, que fa molts anys que s'ha establert a la nostra diòcesi i que el motiu és rellevant en un any, perquè compleix 800 anys d'existència que ja han organitzat moltes activitats. És una confraria amb seu en el santuari, que tots teniu molta devoció, i per tant la nostra és una part d'eixa gran confraria. El passat dia 6 de maig es van reunir al santuari les diferents delegacions. Van celebrar l'esdeveniment dels 800 anys i van decidir, després de moltes activitats, fer una espècie de peregrinatge a Roma per estar reunits amb el papa. Van assistir aquell dia molts conciliaris de tota Catalunya i van estar molt disposats a preparar per a que tots sapigueren que és important aquest esdeveniment dels 800 anys. Respecte a la confraria de Lleida, vull deixar constància de la dedicació de tots els seus membres, especialment de la junta directiva. En aquests moments estan focalitzats tots ells en la restauració de l'altar de la Verge a la catedral, de l'altar de la Mare de Déu. Després de 68 anys, des de la seva inauguració, calia fer realment una restauració. Segurament l'acte més rellevant d'aquest aniversari és l'audiència que el dissabte 7 d'octubre ha concedit el papa a la confraria allà al Vaticà. Dic això abans de produir-se, perquè aquesta visita s'ha programat amb mesos d'antelació. Crec que és una culminació digna d'aquest esdeveniment i mereix un comentari posterior explicant com s'ha viscut aquesta experiència amb el papa. Esperem que reforci la secular devoció a la patrona de Catalunya, la imatge de la qual està exposada a totes les parròquies i centres de culte de la nostra diòcesi. I a més, es canta amb molt sentiment el Virolai a l'acabament de les celebracions ordinàries de les nostres comunitats. El nostre desig avui és anar més enllà de contemplar o cantar. És apropar-nos a la figura de Maria per apropar-nos de les seves excel·lents i innumerables virtuts. Confiar en la paraula de Déu, i a complir la seva voluntat. Visitar el necessitat i el que pateix. Manifestar l'alegria de la salvació i acceptar i sublimar els dolors i patiments propis. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 10 minuts per sobre de la una d'aquest divendres 6 d'octubre del 2023, amb les temperatures que ara sí que ja s'estan recuperant. Recorda que avui estàvem anant entre 2 i 3 graus per sota de les temperatures d'ahir a la mateixa hora, perquè aquest matí hem tingut aquest episodi de boira, de boirina. Però vaja, que no, que s'estan recuperant les temperatures. Hores d'ara ja per sobre dels 24 graus. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a la província de Lleida, temperatures en lleuger ascens en zones de l'interior, sense canvis a la resta. Arribarem, per exemple, als 33 graus de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 graus a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar i, a més, vent fluix variable. Per demà dissabte, temperatures sense canvis significatius, arribant als 32 de màxima a Lleida capital, Balaguer i Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. Respecte al cel, poc ennuvolat o clar i, a més, vent fluix variable tendint a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Abans parlàvem amb l'Armando Álvarez, ara és relativament fàcil, enteneu-me, fer la previsió meteorològica, perquè tenim un temps totalment estable, almenys a 3-4 dies vista. Dimarts tornarem a parlar amb l'Armando Álvarez i veurem ja si de cara al pont, qui pugui fer-lo al cap de setmana llarg, segueix aquesta tendència de temperatura. Pluja crec que no en ve. Hauria de venir, però crec que no en ve. T'explico una darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La regió sanitària a Lleida ha començat la campanya de vacunació del virus respiratori sincicial per evitar les bronquiolitis als nadons. Era fàcil de dir-ho, però ja veus. És un tema especialment greu perquè l'hivern passat va afectar a molts nadons i, per tant, aquest any han donat aquest gir per evitar-ho tot plegat. Durant aquest mes d'octubre es preveu immunitzar als diferents CAP de Ponent un miler de menors de 6 mesos nascuts entre l'abril i el setembre d'aquest any, que són la principal població de risc. Els professionals remarquen la importància de protegir els infants contra el RSV baixa, que és el virus respiratori, ja que és una infecció que pot acabar esdevenint en bronquiolitis, pneumonies i complicacions més severes com ara insuficiència respiratòria. La pediatra i directora de la línia pediàtrica Lleida 1, Carme Martín, ens parla de la finalitat d'aquesta vacunació.
La finalidad de esta campaña de inmunización del VRS es proteger a este grupo de riesgo de la infección por este virus, infección responsable de desencadenar una infección respiratoria aguda y generar en esta población más pequeña bronquiolitis, neumonías, incluso complicaciones pues, más severas como sería un fallo respiratorio.
Es que al final aquesta patologia, la RSV, és una de les principals causes de consulta mèdica i la principal causa d'hospitalització entre els menors de 6 mesos durant la tardor i l'hivern.
Es muy importante hacer un hincapié en que la patología por el virus respiratorio sincitial supone una de las principales causas de consulta de atención médica, tanto en atención primaria como en hospitalaria, y la principal causa de hospitalización en esta población de riesgo en la temporada de máxima incidencia. Por tanto, es importante que las familias se impliquen porque toda esta situación en ellas genera mucha angustia y de momento podemos decir que la implicación y la recepción de las familias a esta campaña de inmunización está siendo muy buena.
Aquesta vacuna consisteix en una única dosi que conté anticossos i que genera una immunitat immediata al RSV. Pel que fa als efectes secundaris que els infants poden experimentar en els primers dies són reaccions molt lleus que, com ara, poden ser dècimes de febre, una reacció local al voltant de la punció i erupcions cutànies. Encara parlant de salut, ja t'explicava que el Departament de Salut preveu unificar i centralitzar les urgències generals i psiquiàtriques de Lleida a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de cara a l'any vinent. El canvi de model respon a la necessitat d'abordar millor les urgències de salut mental, segons ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells, des de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha visitat la reformada sala del Servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear. Amb un cost de 9,5 milions d'euros, les obres de millora inclouen nous equipaments punters per al diagnòstic i seguiment de malalties oncològiques, neurològiques i cardiovasculars que situen el centre sanitari al primer nivell de l'alta tecnologia a Catalunya. Ara només ens falta solucionar el tema de les llistes d'espera, per exemple, de coses tan bàsiques com demanar hora a la teva metgessa o doctor de capçalera, que és el primer on acudeixes i on t'aconsellen que acudeixis en lloc d'anar a les urgències, sempre que no sigui una emergència, evidentment, i et donen hora per d'aquí 3 setmanes. Per d'aquí 3 setmanes. És que pràcticament no se m'ocorreix res que et pugui passar que estiguis demanant hora per anar a la doctora o al doctor de capçalera i que segueixi invariant fins d'aquí 3 setmanes. És a dir, si tu estàs malalta o malalt, si tens un virus o una bactèria o qualsevol cosa, tu demana hora, t'ho donaran per d'aquí 3 setmanes, i llavors posa't en contacte amb el teu virus o la teva bactèria i li dius, escolta, para, mira, ja no et diré que et curis, no, para, no empitjoris perquè no m'han donat hora fins d'aquí 3 setmanes, d'acord? Fas un pacte intern amb el teu virus o la teva bactèria i dius, escolta, vale, no em posis més malalta o més malalt que no tinc hora fins d'aquí 3 setmanes, sisplau. És que alta tecnologia, perfecte, benvinguda sigui. Més obres a l'hospital, perfecte, benvinguda siguin. Però i les llistes d'espera? Que no hi hem de posar mà amb això? Que és un mal endèmic, que no és nou, que la pandèmia, que ja ha fet 3 anys, al febrer en farà 4, ho va posar de relleu, farà 4. Però és que llavors la situació ja era dolenta. Ningú hi posa mà amb aquest tema. És igual, saps què et diuen al final? Mira, saps què? No et posis malalt. Home, que coneixeu algú que es posi malalt per gust? Doncs home, és exactament el mateix. És la sanitat pública, és la que hauria de funcionar. En fi, insisteixo, totes les obres, aparells, millores, benvingudes siguin, només faltaria. Va, que fem una pausa i parlem de música ja. Parlarem de la Lleida Jazz Cava.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Lleida.
Ja saps que els divendres parlem de moltes activitats de cara al cap de setmana o ja al divendres, des del divendres, i ara parlem de música, a més, i ja saps que és un tema que m'agrada moltíssim. Parlem del Lleida Jazz, de la Lleida Jazz Cava, i per això avui està amb nosaltres el director artístic, el Genís Bagés. Genís, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal, com esteu?
Bueno, això serà és un cicle de música en el que ja heu programat aquest final d'any. Actuació per octubre, per novembre, per desembre. De fet, l'actuació de l'octubre és avui mateix, eh?
Correcte, sí, sí, avui iniciem la segona temporada de la Llei de les Escales. Realment estem molt contents de com va anar la primera temporada i avui arrenquem amb il·lusió de nou aquí a l'Espai Orfeo.
Molt bé. A l'Espai Orfeo esteu, com bé dius. Escolta, explica'ns, la Llei de Jascava, què pretén ser o què és?
En principi, doncs, pretén ser, i creiem que ho vam aconseguir ja fer l'any passat, un punt de trobada dels amants del jazz, no solament de Lleida, sinó del territori de Ponent. I, bàsicament, doncs, és això, oferim aquestes jam sessions mensuals, un cop al mes a l'Espai Orfeo, els divendres a les 10 de la nit, on tenim aquesta música jazz de proximitat i també tenim aquestes improvisacions obertes a tots els músics i músiques que s'hi aproximin, i qualsevol amant del jazz i de la música en general pot vindre a escoltar i a gaudir.
Que sempre diem el mateix, que no, primer, que no us faci por ni respecte, és que no ho he provat mai, doncs mira, potser és la manera de provar-ho, no?, d'iniciar-te.
Correcte. Sí, sí, que millor que iniciar-se a aquest estil de música ja sigui en directe, no?, perquè la veritat és que el jazz, la música improvisada, és una música molt de directe, de proximitat, i ho aconseguim d'aquesta manera, organitzant aquests concerts a peu pla, baix l'escenari, molt pròxim a l'espectador, no?, les taules ja i cadires estan a res, a metres de distància dels músics, dels saxofonistes, de trompetistes, de cantants. Llavors, aquesta proximitat fa que enganxi realment al públic.
Molt bé. Ho teniu tot a www.orfeolleida.cat, allí podeu comprar les entrades.
Correcte.
Genís, tu, com dèiem, ets el director artístic, o sigui, ets qui ha de començar a buscar, doncs, tirar d'agenda, suposo, i, o anar escoltant. Escolta, ha sortit una cosa nova, una persona nova. Sí. Ja trobes temps per anar escoltant propostes noves?
Doncs la veritat és que és un plaer per mi, la veritat, fer aquesta coordinació, no?, de la Llei de Jazzcada. Per sort hi ha molts músics i músiques amb molt de talent, no solament a tota Catalunya, òbviament, sinó també aquí al territori pròpiament de lleidatà. I és un plaer tirar d'agenda també d'amics i amigues, no?, que he tingut el plaer amb els quals he tocat aquests anys, i també d'altres que no he tocat, però que reconec i que tenen una llarga trajectòria, com és de fet el cas d'aquesta nit que vindrà l'Esther Quevedo, que la coneixia personalment però mai he tingut el plaer tocar-hi amb ella, i llavors en tinc moltes ganes.
Clar. El Genís, tu ets baterista,
correcte,
ets artista sonor... tens el títol superior de jazz de l'ESMUC, has estat a Àustria, has estat a Berlín. Es viu molt diferent la música, per exemple, a Àustria o Alemanya de a Catalunya?
Bé, no, al final sí que el caràcter, no, dels diferents països doncs marca, no? Aquí segurament doncs tenim aquest caràcter, no, més mediterrani o més llatí, possiblement més passional. Jo me'n recordo ara que comentes aquesta trajectòria, a la qual dono les gràcies, quan vaig tindre el gust d'estudiar a Àustria, que em deien sovint els professors, hi havia una frase que utilitzaven, era: estudia com un austríac o alemany i toca com un llatí, ah, vale? O sigui, referent-se a una mica a la passió, perquè la veritat allà sí que són molt metòdics, no?
Sí.
Al centre d'Europa, però potser sí que els hi falta aquest despertajo, podríem dir, que tenim una mica més al sud d'Europa, i aquesta passió. Però bé, al final la música és música i el llenguatge del jazz és universal, i això és el bonic, no?, també, de que músics i músiques que no ens coneixem personalment, doncs aquesta nit podem compartir música tots junts.
La Llei de Jazzcava, que comença avui mateix, a partir de les 10, ja ens havies avançat, al piano tindrem a la Esther Quevedo.
Sí, l'Esther és una pianista madrilenya afincada a Barcelona des de fa molts anys. Ella també, doncs, va anar a estudiar a l'ESMUC, i des d'allà aquí tinc una bona relació, però que no ha passat més d'això, de xerrar i tal. I llavors, la veritat és que està desenvolupant molt bé la seva carrera, tocant arreu d'Espanya, també a festivals de jazz d'aquí de Catalunya, i vaig pensar, doncs, endavant, no?, som-hi a comentar-li. Tenim a l'Esther, no? I el contrabaix tindrem el Miquel Torà, vale, buscant una miqueta aquesta sinergia entre músics d'arreu del territori i ja pròpiament lleidatans. El Miquel, possiblement molts de vosaltres el coneixeu, és el contrabaixista de Pixi Dixi, per exemple, Sonsonite. I també el trobo que és interessant és això, no?, crear aquestes sinergies entre músics de Ponent i d'arreu del territori.
Molt bé. Doncs això serà a partir de les 10. Escolta, aquestes actuacions com funcionen? Sí. Tenen, o sigui, són diferents, no? O sigui, al final hi ha una mica d'improvisació o no?
Correcte, sí. els encarregats d'obrir la jam session són els músics que comentem, amb jo mateix a la bateria, i res, toquem 3-4 temes i a partir d'aquí tots els músics assistents entre el públic doncs poden participar d'aquestes improvisacions. Llavors es creen doncs això, coses molt, molt xules i instantànies, no? I que el públic que ve a escoltar, doncs la veritat ho gaudeix. I estem oberts també a altres estils musicals. També, de fet, a vegades l'any passat van passar per aquí rapers, com pot ser l'Àlex Valdivia o ese de la Cinta. També ho fusionem, intentem fusionar-ho amb el hip-hop, amb el funk. A partir d'aquí, la música és lliure i una vegada molt barallant session pot passar de tot. O sigui, que és també lo divertit. I, molt important, tenim els companys i companyes de la gramàtica del vermut ficant la barra, ¿vale? O sigui que també és un moment ideal per fer un veure mentre escoltem música en directe.
Genís, t'estic escoltant i és veritat que fas de director artístic, però veig que a la que tens oportunitat puges a l'escenari, eh?
Sí, la veritat és que sí, soc bastant pesat, ja sempre ho dic.
No per pesat, vull dir que t'estira el pujar en directe, eh?
No, la veritat és que per mi és un plaer, però bàsicament és una excusa, per arrencar-ho, me dedico a això, a coordinar una miqueteta, els dies previs, parlar amb els músics, parlar de quins temes tocarem. I una vegada he tocat ja els 2-3 temes, jo en el meu cas que sóc baterista, invito qualsevol baterista que vingui a tocar, de fet ja en sé uns quants que vindran aquesta nit, i endavant, així de fet jo puc disfrutar com a públic, que també m'agrada.
Molt bé. Doncs el Lleida Jazz Cava, que comença avui, a les 10 de la nit, a l'Orfeó Lleidatà, amb l'Esther Quevedo i amb el Miquel Torà. Tenim data i propers concerts, per novembre i desembre?
Sí, tenim novembre i desembre programats, però disculpa que no tinc l'agenda al davant i no sé el dia.
Bueno, en tot cas, mira, busquem Orfeó Lleidatà, això.
Orfeó Lleidatà, també Lleida Jazz Cava té Instagram propi, allà estarem, i una vegada s'aproximen són molt pesats. El que sí que puc dir, els músics que participaran breument, si et sembla, el novembre tindrem al baix la Núria Botià, que és una baixista de Sant Boi de Llobregat, molt reconeguda també sobretot dins de l'àmbit del pop i del funk, i al piano tindrem el Xavier Monge, ¿vale? També pianista d'aquí de les Terres, de Balaguer, i de cara al desembre tindrem al piano el Pau Solsona, pianista barceloní, professor de l'ESMUC i del Conservatori de Mallorca, i al contrabaix tindrem el Jordi Reixac, també conegut com Amante, que possiblement alguns de vosaltres l'haureu vist en formacions com Pastoret Rock o Neptú.
Molt bé.
O sigui que ja, aquestes tres ja les tenim programades.
Molt bé. Doncs escolta, que estarem a la White, però si ja teniu... Escolta, dius... mira, feu una cosa, és provar-ho avui. Ho dic per la gent que no ha provat mai, per entendre's.
Mira, doncs
ho proves avui,
més.
Clar, i el sortir ja t'agafes les de novembre i desembre.
Correcte, mira, si no els agrada, com que l'entrada és tan irrisòria, tan irrisòria, que els fa gràcia el brat que és, perquè és 6 euros a taquilla o 4 euros anticipada,
imagina't.
O sigui, és un regal, si no els agrada, els hi torno jo els diners, o sigui, me comprometo que em vinguin a buscar, perquè jo crec que no es donarà el cas, perquè la veritat és que està funcionant, però mira, no. I tot així, o els invito a una cervesa allà.
Jo sempre dic el mateix, que la música en directe té una cosa que s'ha de viure. És a dir, jo quan vaig a un concert vaig a viure'l més que a veure'l, eh? El veus, evidentment, i l'escoltes, però vas a viure'l i sigui del gènere que sigui, hi ha unes persones que estan damunt de l'escenari, que pugen, que són valentes, que pugen a un escenari no és fàcil, i que defensen la seva proposta musical, i només per això ja val la pena. I el preu, doncs, més ajustat crec que tampoc pot ser ja.
Correcte.
Genís Bagés, escolta, que ha estat un plaer, és el director artístic de la Lleida Jazz Cava. Comença avui, a les 10 de la nit, a l'orfeolleidatà.cat teniu tota la informació i tenen ja programades les actuacions de novembre i de desembre. Genís, que vagi molt bé aquest vespre.
Molt bé, moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
Gràcies a tu. Fem una pausa i ja tenim l'Espai Groc aquí preparat.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja ens atansarem a les 2 de la tarda, és divendres, hem de parlar d'activitats de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana, de música, d'arts escèniques, de cultura, tot això, la tertúlia de l'Espai Groc, que ja he perdut el compte i porta unes quantes temporades entre nosaltres, eh? Però vaja, que l'Espai Groc ja saps que no seria res sense les seves prescriptores. Amb nosaltres, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, bon dia.
Molt bon divendres.
Ara no recordo amb la Roser quan vas començar a entrar, per pandèmia, jo diria, o abans.
Jo sí, per pandèmia, perquè estàvem, encara no veníem presencialment, exacte, sí que era el 2020, sí.
Exactament. No et vas estrenar als estudis.
No.
Et vas estrenar a distància.
Sí, vaig venir molt temps després i em va sorprendre tot això, és veritat. Sí,
ara,
sí.
Ara pensa, dic, bueno, si és que això del temps és molt relatiu, a vegades et sembla que passa molt ràpid, i a vegades no. Normalment és que sí, que passa molt ràpid, eh? I també està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Doncs apa, que tenim un bon cap de setmana per endavant, bones temperatures. No sé si us dificulta o no, perquè clar, la majoria d'activitats es fan indoor, espais tancats. I
sí, però veritat, en bones condicions de confortabilitat. Eh?
Saps què passa? Que està fent tan bon temps a fora, tant, és a dir, o sigui, una mica més del que tocaria, que la gent també potser busque, home, no direm refugi climàtic a l'octubre, perquè ja seria estirar-ho molt, però bueno, un lloc que estigui més fresquet potser també, eh? Que avui ens tornarem a plantar a més enllà dels 30 graus.
Sí, que Déu-n'hi-do. És esfereïdor, eh?
Sempre us dono pas. Qui vol començar? Això no us ho havia fet mai.
No. Ara ens has deixat.
No, ara sí.
Clar, ara què? Sí. Què fem? Vinga, Antònia.
Vinga, va, som-hi, va.
Has triat tu, al final.
Sí, al final he acabat triant jo, eh? Perquè s'estava mirant i no servia. Bueno, va, Antònia, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, un espai on és un refugi climàtic i ja et diria un refugi del soroll o de la moguda de la ciutat, també, eh? És entrar allí dins i, escolta, de moment t'oblides de tant moviment i tant soroll.
El que sé, t'he de dir que estem, bueno, estem molt, molt sorpresos i molt gratament, perquè no només hem recuperat les afluències d'abans de la pandèmia, sinó que les estem superant, però de llarg. O sigui, a les tardes tenim la biblioteca, que és que no hi ha ni un lloc lliure, però ni un. I quan dic ni un, o sigui, veus a gent rodant, grupets de joves rodant, buscant un lloc per seure,
imagina.
Està tot ple. I a més, fins ara, molt bona convivència i molt bé.
Oh, clar, que tantes obres, cada vegada ho fiqueu tot més maco, doncs...
Bueno, però encara no m'ho veu, ara estem acabant, si tot va bé, espero que ja cap a final de mes, ja a partir de mitjan de mes, ja pugui dir que ja hem obert la sala aquesta de referència, que és una sala que creiem que, bueno, que la gent la gaudirà moltíssim, perquè és molt lluminosa, és amb tot en vidre, tenim uns espais tancats en vidre, prestatgeries blanques amb llum, molt lluminoses. Bueno, bé, molt la veritat bé. És que m'ho sembla que serà una sala que la gent l'aprofitarà moltíssim.
Molt bé. Encara estem transitant per l'any Oró,
sí.
Ja sabeu que l'hem liderat des de Lleida i que afortunadament també la Generalitat al final es va sumar i ha organitzat algun acte fora de Lleida, però vaja, bàsicament l'estem movent des de Lleida. I vosaltres també hi poseu el vostre carnet
sí,
de sorra.
Sí, les biblioteques de Lleida, diferents biblioteques de Lleida ens hem ajuntat i d'alguna forma han volgut també participar en la celebració d'aquest any Oró. I nosaltres en concret la setmana que ve tenim una hora del conte, que a càrrec de Merche París, de la llibreria El Genet Blau, que ens explicarà el conte Joan Oró i la recerca de la vida. És un conte sobre la vida de Joan Oró i per mitjà d'explicar la vida de Joan Oró també ens explica totes les seves fites d'alguna forma científiques. És una persona molt interessant, realment, Joan Oró és una persona que crida l'atenció i bueno, vam pensar que era una bona manera de que els nens de Lleida tinguessin clar que aquest referent d'aquest senyor que es nomena quan es parla de la NASA i quan es parla de l'espai era nascut a Lleida i pensem que és un molt bon referent pels nens i nenes de la ciutat.
Clar, saps què passa? Que a més a una certa edat si expliques tot el que va aconseguir el món de la investigació, doncs, bueno, sí, però no. Ara, quan dius la paraula NASA...
Exacte.
Canvia tot, eh?
Sí.
I a més, després de l'hora del conte, tindrem més a més la presència de l'autora i de la il·lustradora, que els nens, suposo que potser no tindran tant interès a quedar-se, però els pares, i també hem convidat alumnes de Belles Arts, escoltar el seu procés creatiu d'aquest conte.
Molt bé, doncs ja ho veu, eh? Això dimarts, eh? Dimarts a les 6 de la tarda.
Com sempre anirà acompanyat d'interpretació en llengua de signes i a més amb una mostra de fons tant de Joan Oró i de científics, de contes sobre científics adreçats a nens i nenes, i temes d'astronomia, que és una mica els seus punts més forts.
Molt bé. Saltem al dimecres, 11 d'octubre, vigília de festiu, 6 de la tarda.
Sí, nosaltres sabeu que a la biblioteca tenim el grup d'òpera Parlem d'Òpera, que és aquest grup que es reuneix per parlar i per aprofundir sobre temes d'òpera, i bueno, des de l'auditori des de la temporada se'ns va oferir la possibilitat d'acollir aquesta xerrada d'Albert Ferrer, que és Romeu i Julieta de Charles Gounod, que és sobre l'òpera que es farà després aquí a Lleida. Llavors és una xerrada oberta a tothom, però que nosaltres l'hem fet pensant, bueno, l'hem acollit pensant molt amb el grup aquest d'òpera que tenim, que per cert ja ha iniciat les seues trobades, i aquesta setmana, el dimecres ja es van reunir dos grups, ahir se'n van reunir dos més, vull dir que ja ho tenim tot en marxa.
Pensava que em deies, i ja ho tenim ple.
No, bueno, ple ja està tot, ple ja està, ple es va quedar la primera setmana de setembre i va quedar tot ple.
Déu-n'hi-do.
Per sort, el que comentàvem, a Lleida hi ha molts grups de lectura que funcionen amb llibreries, amb entitats, amb associacions, amb empreses, vull dir que tota persona que tingui interès en el tema de lectures, la biblioteca és un lloc més d'on els poden fer.
I tant. Estava recordant ara que la Anabel Ramos, de la biblioteca, que està amb nosaltres els dimecres a la llibrera, em va parlar de que aquesta setmana passada, o aquesta, heu tingut... no sé si una xerrada o un taller sobre el tema de la soledat,
sí,
sobretot la no volguda,
sí,
i per desgràcia amb persones grans,
sí,
que és un tema d'aquell bastant invisible que de tant en quan ens ho expliquen i quan et donen xifres dius com pot ser,
sí,
si
sí,
al final Lleida és una ciutat mitjana petita i parlem d'un tant per cent massa elevat. Vau tenir una...
Ahir dijous vam tenir una taula redona organitzada per la Fundació La Caixa i Creu Roja, i amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Lleida, les entitats que porten tots aquests programes de gent gran, i en concret La Caixa, el programa aquest Sempre Acompanyats. El que dius tu, les xifres són colpidores i realment te n'adones, no?, que és una cosa invisible, que tu no... A vegades ets conscient que potser hi ha un veí que fa dies que no veus o no, que tampoc saps quin és el seu ritme de vida, però, clar, quan t'expliquen tota aquesta situació i la tasca que s'està fent des del voluntariat i des d'aquests programes, precisament per ajudar aquestes persones, no et quedis a casa, surt de casa i relaciona't. Nosaltres des de la biblioteca tenim aquell programa també que és Sempre Acompanyats, que és la lectura t'acompanya, que també per mitjà d'uns voluntaris d'aquestes entitats portem llibres i documents en préstec a domicili, i a més pels les persones grans que ho necessiten hi ha lectura en veu alta. És un projecte petit, és el que dèiem, allò que fem d'un amunt, però que també la gent que ho està utilitzant estan molt contents.
Necessiteu voluntaris per a aquesta tasca o ho cobriu amb personal?
No, això ho fem amb voluntaris, ho fem amb voluntaris, gent que que nosaltres anem fent la difusió, i de les mateixes entitats també, dels Amics de la Gent Gran i del programa de Creu Roja també de gent gran, ens anem nodrint de voluntaris, i és un servei més que ells ofereixen. He de dir que ahir la sala estava a plena fins dalt, o sigui que ens va sorprendre, i que va ser molt interessant, perquè a més va haver parlaments tant de tècnics com d'una doctora, com d'un voluntari, i a la vegada d'una persona que reveia aquest servei.
Molt bé. Clar, amb tot això ja sabeu que la biblioteca, qualsevol excusa és bona per crear després el seu racó,
sí,
de documents per consultar sobre un tema concret, i per tant d'aquest tema també suposo que teniu.
Al claustre de l'infantil hi ha una mostra a més molt interessant, perquè la van fer en base de propostes que ens van fer arribar des del programa Sempre Acompanyats de La Caixa i de propostes que nosaltres hem inclòs. I llavors està allí el claustre de la infantil, hi ha llibres, revistes, música, tots sobre el tema de la soledat, i sobretot recursos per afrontar aquest tema.
Sí. Doncs ja ho veieu, a part de tot això, escolta, si disposes d'un temps a la setmana, adreça't a la biblioteca, que igual també pot ser útil, eh? O sigui, uh-huh. Només cal dir-ho, aneu a la recepció i... Escolta, que escolta't a la ràdio això de voluntaris per venir, ja està, cap allà i ajudar, evidentment, que és la tasca del voluntariat. Eh? Antònia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida. Tampoc ens escarrassem tant a veure qui parla primer i com seguim després, perquè comencem per un costat de la taula i anem seguint recte, Roser. No. O sigui, ara ja...
Exacte, no és difícil, no.
Hem començat per l'Antònia, tu estàs al seu costat i després la Maribel. Escolta, no, tampoc no... Ja anirem canviant, eh?
Perquè... Això, podem fer uns canvis pertinents.
Sí, de cadires no cal que us canvieu i ja canviarem l'ordre d'intervenció. Va, que marxem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados. Ja van començar la temporada, ens ho van fer saber, amb 3 dies d'activitats al carrer, perquè ens quedés clar, i ja estem a l'octubre.
Ja estem a l'octubre, i avui estem a dia 6, avui sí. Endeguem, iniciem, inaugurem la temporada de concerts a l'Auditori, por todo lo alto, es podria dir. Comencem amb la Franz Schubert Philharmony i amb Milos Karadzic, guitarrista montenegrí, conegut internacionalment, un artista. És a dir, portem avui un artista, gràcies a la Franz Schubert, un artista, un intèrpret de talla mundial, un dels millors guitarristes coneguts actualment, guitarrista clàssic, i que ens interpretarà el Concierto d'Aranjuez, conegut per tots. Al mateix temps, al repertori també hi haurà un homenatge a Pau Casals, perquè és ara els 50 anys de la seva mort, tocaran Sant Martí del Canigó, i també, per acabar, tindrem la Sinfonia número 9 del Nou Món de Dvořák. Per tant, és un repertori fantàstic per iniciar els concerts a l'Auditori. Està molt ple.
Que això és el punt de partida,
sí,
de la temporada.
Comencem amb traca, vull dir, ja comencem per tot lo gran, per tot lo alto, com he dit abans, no? Amb aquest concert, que és un concert que està la Franz Schubert Philharmony, que ve de Tarragona, és una orquestra de Tarragona, però amb una projecció nacional, internacional brutal, sobretot aquest any, està de gira amb aquest concert, ara venen de Madrid, han estat a Madrid també tocant amb aquest concert, i acabaran aquesta gira justament, no serà amb Milos Karadzic, que teníem altres, l'agenda pleníssima, sinó serà amb un altre guitarrista, però acabaran, per primer cop tocaran a Nova York, al Carnegie Hall, i després a Washington. Per tant, creuen l'oceà, ja com diuen ells, estan molt contents i el prestigi d'aquesta orquestra els hi permet fer tot això. Gràcies també a aquesta orquestra, la temporada que tenim amb ells permet que a Lleida arribin artistes d'aquesta talla. Per tant, ho tenim molt ple, estem molt contentes avui. Tot i així encara queden seients. Per tant, si al final us decidiu, si avui teníeu una cosa pensada i al final veieu que podeu venir, no us el perdeu.
No.
És d'aquells concerts per marcar a l'agenda. Avui no us el perdeu, avui a les 8 de la tarda a la Sala Simfònica. Concert inaugural, concert que permet fer un homenatge també, com deia Pau Casals, però també interpreten obres d'un repertori que són maquíssimes. I el Concierto d'Aranjuez és conegut per tots. Per tant, es va estrenar l'any 1940 al Palau de la Música i des de llavors ha estat un dels concerts més interpretats, no? I també en aquell moment, l'any 1940, el repertori també va sonar la Sinfonia del Nou Món. Per tant, repeteixen una mica el repertori tocat l'any 1940. Tot això fa que sigui molt emblemàtic aquest concert, també.
Ara estava recordant, a veure si l'Antònia i la Maribel ho recorden, jo crec que hi éreu, ens va venir un guitarrista.
Sí.
Aquí en directe
el Cañizares.
El Cañizares.
I ens va tocar i tot aquí, eh?
Sí.
I em sembla que feia algo del Concierto de Aranjuez,
sí,
també,
sí, sí.
O va portar un àlbum de un àlbum seu.
Ara fa poc vaig sentir parlar d'en ell també amb alguna cosa internacional i ell hi participava.
És un virtuós de la
Escolta, aquí s'hi va posar, no va escalfar gaire, eh?
No. Aquí hi ha gent que sembla que hagi nascut amb la guitarra a les mans.
Escolta, avui comença una activitat a Lleida, avui divendres, és el Musiquem Lleida,
sí,
que arriba a la 18a edició i que durant 3 dies doncs, portarà molta música, està organitzat per la Coral Shalom, però el concert final,
sí,
d'aquest programa del 2023 han triat fer-lo a l'Auditori. Bueno, van triar en el seu moment, eh? I serà aquest diumenge a les 7 de la tarda.
Exacte, aquest diumenge dia 8 d'octubre, a les 7 de la tarda, el concert es titula De la veu al cor, amb Montserrat Seró com a solista i intèrpret, la vocal, Coral Shalom, l'Enric Prió al piano i Albert Cabero Olaya a direcció. En aquest concert el que pretén la Coral, que també comença a celebrar el seu 50 aniversari, tant aquest concert del diumenge com un concert que es farà al Nadal, el 27 de desembre, si no recordo malament, ells volen celebrar aquests 50 anys de Coral, una Coral molt important aquí a Lleida i, la, com bé dius, l'organitzadora d'aquest festival que fa 18 anys que el tenim a la ciutat de Lleida. Aquest concert pretén ser una selecció d'obres de compositors o cantautors catalans del segle XX que han estat representatius de composicions per a veus acompanyada. Llavors, el que té més especial, a part que serà un concert teatralitzat, també que músics com Jordi Domènech, com Antoni Ros Marvà, com Manuel Oltra, el que han fet ha sigut adaptar obres de Toldrà, Montpou, Montsalvatge, Pau Riba o Raimon a format cor. Per tant, és com una nova obra, la sentirem amb coral, i això farà que canviï absolutament el que estem escoltant, no? I també el que vol fer també és mostrar aquest estil també moltes vegades més avantguardista, no? d'aquestes obres per a coral. Per tal, com bé dius, amb aquest concert d'aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Sala 1, la Sala Simfònica, es clou el festival, que comença aquesta tarda a 6:45 de la tarda a la plaça Paeria, continua demà durant tot el dia, matí i tarda, el diumenge també al matí, i llavors a la tarda a l'Auditori, i són 11 formacions musicals que toquen per tota la ciutat, són concerts gratuïts, per tant, festa al carrer, amb les temperatures que tenim també ve molt de gust, i te'ls aniràs trobant per Lleida a mesura que et passegis i et moguis, per tant, val molt la pena disfrutar tot això que tindrem aquest cap de setmana. Primer, venint al concert de l'Auditori aquesta tarda a les 8, i després la resta.
Us dono a la web www.coralshalom.cat, allí teniu tota la informació del Músic en Lleida d'aquesta edició del 2023. Com bé deia la Roser, aquesta tarda de 6:45 a la plaça Paeria donen el tret de sortida i després, doncs escolta, estaran, mireu el programa, però al pati de l'IEI, al Museu de Lleida, a l'edifici del Rectorat, a la plaça Ricard Vinyes, al Turó de la Seu Vella, en fi, per acabar, just diumenge a les 7 a l'Auditori Municipal Enric Granados. Molt bé, doncs, Roser, déu-n'hi-do quin programa.
Sí, la veritat que tinc un cap de setmana ben musical i ben mogudet.
Molt bé, gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
I ara marxem cap a Blondel, cap al Caixa Fòrum. Maribel, et segueixes mirant els miralls?
Ens seguim mirant.
Sí, clar, jo aquesta broma l'arrossegarem fins a l'1 d'abril.
Sí, sí.
Fins a l'1 d'abril.
Que és quan es pot visitar l'exposició Miralls dins i fora de la realitat.
Et cansaràs de mi,
no,
Maribel?
Que va, no em cansaré mai. I ara.
Ja les pensaré una mica més elaborades, perquè sí que sempre caurem amb la mateixa frase dels miralls. Però bueno, sí, els miralls estan per mirar-se.
Sí, porten bon ritme de visitants.
Sí. Per cert, que els dos, els meus fills, els dos,
sí,
ja m'han dit que a través de l'institut visitaran la... Que ja els han dit que visitaran el Caixa Fòrum.
Sí, 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 és molt possible, perquè tenim un índex de reserves escolars molt important.
Sí, sí, per això t'ho dic.
Sí, sí.
Ahir va estar amb nosaltres el Josep Miquel... El responsable,
sí,
de la...
Sí, que és el coordinador de l'exposició, que és la data de naixement, i és la persona que ha deiat doncs, aquest gran projecte que en aquests moments doncs, tenim a la sala d'exposicions de Caixa Fòrum Lleida.
Jo li vaig fer moltes preguntes ahir, sí, i la veritat és que em va contestar unes quantes i unes altres em va dir, vés-hi, perquè per
sí,
molt que t'ho expliqui, vés-hi.
Sí.
I jo crec que... Què és el que s'ha de fer?
Aquesta
venir?
És la clau, perquè és una exposició que l'eix vertebrador o el protagonisme recau en l'experimentació.
Com sempre, l'exposició principal porta de la mà les activitats paral·leles,
sí,
que giren al voltant,
sí, sí,
de tot,
sí,
plegat,
sí, sí,
que ja les,
sí,
teniu...
Sí, sí, sí. O sigui, en el marc doncs, de l'exposició, com és habitual, en la dinàmica de Caixa Fòrum Lleida, doncs, organitzem o programem un ventall
ampli doncs, d'activitats per completar-ne doncs, el contingut, no? Ja siguin doncs, les visites guiades a l'exposició, que avui divendres a les 6 de la tarda i demà dissabte a les 6 de la tarda oferim un parell de visites adreçades doncs, al públic adult. Però, per altra banda, també m'agradaria doncs, comentar una estrena per al públic familiar que durem a terme doncs, aquest cap de setmana, concretament demà a les 6 de la tarda, el diumenge també a les 12 del migdia, però ja tenim les entrades exaurides, i el dia del Pilar, és a dir, el dia 12 d'octubre a les 12 del migdia, que és un taller que porta per títol que hi ha a l'altra banda del mirall, no? I és un taller adreçat al públic familiar, concretament als nens i nenes a partir doncs, de 5 anys. És un taller que té una durada d'una hora i 15 minuts doncs, aproximadament, i en el qual doncs, el públic familiar podrà experimentar doncs, amb els miralls, no? I tenir doncs, un munt de respostes que nosaltres ens plantegem quan ens enfrontem o ens mirem davant doncs, d'un mirall, no? Veurem doncs, que amb els miralls podem fer operacions matemàtiques. Trobarem l'explicació que com és que quan ens mirem davant del mirall i aixequem la mà, apareix doncs, la mà en el mateix sentit, no? Totes aquestes qüestions que d'alguna manera doncs, envolten doncs, el món dels miralls, no? I descobrirem que els miralls, en definitiva, són molt importants doncs, en la nostra vida, perquè molts dels grans avenços científics rauen en tota la evolució doncs, del món dels miralls.
Aquest taller el repetireu al gener?
Sí, el repetirem al gener, concretament coincidint amb les vacances escolars, amb les vacances de Nadal.
Els primers dies de l'any 2024, 2, 3 i 4... ho dic perquè estan a la venda ja les entrades.
Sí, sí, ja estan a la venda.
El problema és que igual s'exhaureixen ja, les del gener fins i tot.
És possible,
Ho sé perquè a les persones que organitzeu, clar, pateixes perquè les activitats que organitzes s'omplin, però després pateixes també quan s'omplen perquè dius, ui, ara sí, hi ha gent que s'està quedant fora.
És possible, però en primera instància, per demà a les 6 de la tarda, encara queden unes quantes localitats, per tant, si algú que ens està doncs, escoltant en aquests moments, ens està seguint doncs, i vol venir doncs, al Caixa Fòrum, sàpigui doncs, que tenim aquest taller adreçat al públic.
Això en quina familiar. Zona ho feu? Ho feu a la primera planta aquella que hi ha a la cantonada, per entendre'ns.
Correcte.
L'entrada és la mateixa,
sí.
Jo ja m'entenc. És on va viure els meteorits.
Just.
Bueno, i de moltes
altres.
És el
que nosaltres anomenem l'Espai 3.
Això.
Caixa Fòrum Lleida, a banda doncs, de la sala d'exposicions, del magnífic auditori, té dos espais polivalents, que són l'Espai 3 i l'Espai 4, que vestim i desvestim en funció doncs, de les necessitats de l'activitat que en aquell moment es du a terme en aquell espai concret. No? I aquest taller es durà doncs, a terme doncs, a l'Espai 3 de Caixa Fòrum.
Ho dic perquè és una sala gran,
és una
molt diàfana.
És una sala molt gran, molt diàfana, molt lluminosa, dona els dos carrers, a l'Avinguda de Madrid, a l'Avinguda de Blondel i també doncs, a la placeta a la placeta del Montepío. És una sala molt agradable.
Molt bé, doncs...
Molt confortable.
Això a caixaforum.org/Lleida. Allí, entre d'altres, trobareu aquest taller. Què hi ha a l'altra banda del mirall? Això ens ho vam preguntar ahir també. I no va quedar massa clar. Per tant, s'ha de visitar l'exposició que hi ha a l'altra banda del mirall. És més, jo no he vingut encara, però ja m'ho va dir la Maribel i em sembla que per entrar a l'exposició Has de creuar un mirall.
Sí. Talment com ho va fer Alícia en el País de les Meravelles. Bueno, de forma metafòrica, perquè literalment...
Però vull dir que al final... Què hi ha a l'altra banda del mirall? Doncs mira, fas el taller i després te'n vas a veure l'exposició.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
De cara a la setmana vinent, Maribel?
Pues tenim dos grans programes, dos grans activitats que d'alguna manera donen continuïtat a uns cicles que vam iniciar doncs, el passat setembre. No? En aquest sentit, en primer lloc, doncs, m'agradaria parlar doncs, del documental Bangkok i Japó, que oferirem doncs, aquest dilluns, dia 9 d'octubre a les 7 de la tarda, i que comptarem doncs, amb la presència d'Oriol Bosch, que ell és conservador del Museu Morera, que presentarà doncs, aquest magnífic i commovedor documental dedicat doncs, a aquest gran artista doncs, de la història de l'art. No? I descobrirem doncs, les cartes personals que Van Gogh va escriure i també els relats que va tenir doncs, amb els seus amics i coetanis, no? Per descobrir d'alguna manera la importància que l'art japonès va tenir en l'obra d'aquest artista. Es tracta d'un documental de l'any 2019, es projectarà doncs, en versió original, en anglès i en japonès, però sotstitulat doncs, a l'espanyol. I de fet, vull dir, és un documental, bueno, és un cicle, millor dit, que té doncs, moltíssima requesta i que estem duent a terme doncs, tots els dilluns a les 7 de la tarda. No? Vam començar amb Tintoretto, aquesta setmana doncs, vam oferir un documental dedicat a Cézanne i concretament doncs, dilluns vinent doncs, tindrem en la gran pantalla de cinema de Caixa Fòrum Lleida a Bangkok.
Molt bé. Si voleu ampliar una mica el tema, segur que a la Biblioteca Pública de Lleida trobem referències de Van Gogh i segurament la seva connexió o puntual o més extensa amb el món amb el món japonès. Eh?
Segurament.
Sí, això es tracta de buscar-ho. Escolta, si ho he de buscar des de casa, on ho miro?
Entres, si vols, a la pàgina web de la biblioteca i allí trobaràs un calaixó que és catàlegs i des d'aquí trobaràs el catàleg de la biblioteca que es diu Argus. És un catàleg compartit amb la resta de biblioteques públiques de Catalunya.
És bibliotecalleida.gencat.cat.
I si tu entres a la biblioteca a dalt a destacat, si entres a la pàgina web, a la part dreta superior, hi veuràs accés catàleg Argus.
És veritat, catàleg Argus.
I aquí et porti directament.
Per fer després per treure-ho, ja ho sabeu, que necessiteu tenir el carnet, que és gratuït.
De la biblioteca o de qualsevol biblioteca de Catalunya. Ah,
molt bé, Antònia. Encara al Caixa Fòrum, això que hem parlat de Van Gogh és un documental a l'estil com ho feu al Caixa Fòrum, entenc, amb una prèvia,
presentació,
una prèvia documental sí. I després una cloenda.
No, exactament. En aquest programa només tenim doncs, una presentació i passi doncs, del
bueno,
documental.
Bueno, doncs a la presentació ja et sí, diuen, sí, escolta, fixeu-vos en aquestes
claus
coses.
Claus per gaudir doncs, plenament doncs, d'aquest magnífic documental, no? D'aquesta joia.
I dimarts, a les 7 de la tarda, sí. Us arriba una...
Una gran escriptora, sí. És Cristina Campos, estarà doncs, a Caixa Fòrum Lleida per desvetllar-nos les seves eines per escriure una novel·la, no? Els seus secrets, no? Com busseja en l'escriptura i com s'és valent i proper per atrapar doncs, al lector, no?
I és a dir que la novel·la aquesta que
sí,
és...
Sí, el long bestseller de l'any 2016, sí. Que és Pan de Llimona.
Es llegeix molt bé. Sí, és molt... Bueno, d'aquests llibres que et poses a llegir, que és bueno, que t'enganxes, una lectura molt fàcil.
El llibre és Pa de Llimona, amb llavors de Rosella, és una publicació del 2016 i s'ha convertit en un long seller perquè diuen
que...
Hi ha la pel·lícula. Sí, perquè Cristina Campos està lligada doncs, molt al món doncs, del cinema. De fet, ella, tot i estudiar doncs, a la Universitat Autònoma de Barcelona, va estar doncs, a Heidelberg doncs, estudiant qüestions cinematogràfiques i la seva carrera va lligada molt amb el món del cinema. No? I bé, doncs, aquest llibre s'ha traduït en 10 idiomes, com molt bé deia l'Antònia, s'ha adaptat al cinema i també a mi m'agradaria doncs, remarcar que ella també és l'autora d'una novel·la que va ser finalista al Premi Planeta 2022, que és Històries de Mujeres Casades.
Me l'apunto, no l'havia... Doncs
sí. Pues és una lectura molt recomanable aquesta també.
Mira,
sí.
Molt bé.
Sí, sí. No, ja veieu que d'aquí traieu de tot a l'Espai Groc.
I bé, és una oportunitat única perquè la tindrem a Caixa Fòrum Lleida i ella ens desvetllarà tots aquests secrets, totes aquestes inquietuds que li susciten doncs, el món de l'escriptura.
Maribel, ho sento, a mi, per molts secrets que m'expliqui, entenc que s'ha de tenir un do per escriure. O sigui, a mi, per molts secrets que em digui, segurament no me'n sortiria.
Jo també diria que també s'ha de llegir molt.
I també s'ha de llegir molt. Molt.
Això absolutament d'acord, prèviament s'ha de llegir moltíssim.
Molt.
Antònia.
I afegiria, i escriure cada dia. O sigui, està clar que si vols escriure, has d'escriure cada dia i has de practicar.
Algun deure més? Perquè, escolta, entre llegir i escriure no donarem la basta.
I mentre escrius i escoltes música, ja ho tenim tot.
Si et queda alguna estona, vas a treballar.
Escolta, això, i mira, quan vagis...
Aquest és el secret de la vida.
I quan vagis a treballar, posa la ràdio. Així ja ho tenim tot, perquè és que si no ens quedem sense...
Ostres, ho em lliguen la mar de bé,
eh? Veus com es pot fer? Dóna temps per fer-ho tot. Dóna temps per fer-ho tot. I moltes d'aquestes propostes que us hem fet les pots fer acompanyat, que això també és maco,
sí,
de compartir.
Això sí, és vital.
En fi, va, que us recordo ràpidament les webs, bibliotecalleida.gencat.cat, caixaforum.org/Lleida, i després a l'auditori, que des d'allí també podeu comprar les entrades, auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat. Podeu comprar les entrades d'aquestes que ens ha explicat avui la Roser, però és que tenen aquí posats espectacles fins a, bueno, fins a final d'any.
Sí, fins al desembre. Tota la temporada ja tenim ubicada i es poden comprar tant per taquilla com online. També ara que dius això em recordes que informar-vos a tots que aquesta setmana hem ampliat els horaris de taquilla. És a dir, ara ja obrim de dimarts a divendres tots els matins, de 10 a 12 està oberta la taquilla per donar un millor servei. Les tardes continua igual, però els matins hem ampliat.
Doncs ens plantem a les dues. Antònia Capdevila, Maribel Tost i Roser Gort, la setmana vinent no us deixo fer pont.
Oh!
Bon cap de setmana.
Vindrem aquí. Gràcies.
Gràcies.
I jo sóc el Ricard Álvarez, que també estaré aquí, però dilluns jo, eh? Dilluns ja estaré aquí a les 12:20. Ara arribem a les dues, que acabis de passar un bon cap de setmana. I ja saps, escoltes Migdia Cope Lleida, segueixes amb la Pilar García Muñiz.